Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, i continuem en la sintonia de Ràdio Ser Maestrat. És dijous, és temps de història. Ser Història Maestrat, amb David Gómez, el nostre historiador, que tots els dijous se'ns apropa aquí als estudis i, bueno, ens conta, podríem dir, alguna pel·liculeta, no? A la gent que li agrada i comenta, diu, se'ns queda curt a vegades l'espai. Doncs bé, no podem estar més temps perquè tenim que dir més coses. David, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, de què ens parles avui?
Bé, avui parlarem sobre el Fors de Calç.
Interessant, un tema que hem sentit parlar moltes vegades, però que desconeixem un poquet la seva història.
És normal, ara mateix estem en un moment en el que això ja és una qüestió del passat, que ja s'ha perdut, i des de la història, l'arqueologia, és des d'on més o menys podem intentar retraure-nos a aquesta època en la que la gent vivia d'una forma que no té res a veure a lo que avui coneixem.
Doncs bé, David, endavant.
Bé, els calciners, que són les persones encarregades del manteniment, com dic, d'aquest ofici, de tot el que comportava el Fort de Calç, ha sigut, sense cap mena de dubte, per a mi almenys, en aquest territori, un dels oficis més durs que antigament van existir en aquestes terres. Compte, no dic que els llauradors i els mariners no se cansaren, però era, com dic, una feina molt, molt pesada. La seva tasca s'efectuava literalment de sol a sol, és a dir, per a extraure cal se tenia que fer tot aquest procediment que anem a comentar. S'invertia molt d'esforç, val? Ja primer, el primer que se feia era buscar un espai en el qual es poder extreure eixa cal, que com bé sabem sortia de la pedra, de la calissa, i damunt hi havia ja, des de segles enrere, regulacions que no permetien que qualsevol anara a agafar pedra de la muntanya per extreure cal. Vull dir que això damunt estava controlat. I clar, damunt de tot això que estic comentant, se tenia que buscar sempre un lloc idoni que tinguera una sèrie de característiques per a poder explotar aquest recurs. Per exemple, buscar una zona de terraplè, però també a la vegada un lloc on hi haguera malea molt a prop per així tindre material en el que iniciar el procés de combustió i d'aquesta forma poder començar ja a extraure el que és el producte que se volia, que era la cal. És a dir, se tenia que anar també a un lloc on hi haguera, en eixa proximitat o en eixe mateix espai, presència de pedra calissa, perquè aquesta se tenia que trencar. S'invertien, com dic, moltes hores perquè havien de partir-se tonellades de pedra, val? I d'aquesta forma portar-la cap a aquesta estructura que se construïa, cap a aquesta zona que estava ja adequada, el fort, i deixar-la durant un període de voltant 48-50 hores, és a dir, estem parlant de 2 dies. Per tant, aquí ja tenim un treball que va en turnos i on s'impliquen més d'una, dos o inclús més persones, val? L'ús de la calç a gran escala s'explica per diversos factors. Un, i el més obvi, és el de la seva notable abundància degut a que la pedra calissa és un element que està present. Per exemple, Vinaròs no té, exceptuant els putxos, el perengil i de la misericòrdia, més relleu, però precisament el material del que estan consolidats aquestes estructures muntanyoses és precisament de la pedra calissa, la pedra calissa del Cretaci, però el mateix que passa en el Puig de la Nau. És a dir, és una pedra, és un tipus de roca molt present en la nostra corfa terrestre. I per aquest motiu, nosaltres comencem ja des d'èpoques immemorials a veure l'aprofitament que podem fer d'aquest mineral. Perquè, per una banda, com bé sabeu, els que som d'ací de la nostra terra, pues, s'aprofitava per a fer marges, per a fer les barraques de pedra en sec, que això també algun dia podrem fer algun comentari, podem tractar algun programa, però a banda de lo que és la part constructiva, se podia explotar industrialment per a poder extreure eixa cal, perquè això inclús no fa tant la gent ho ha emprat com a un antisèptic, és a dir, la cal és un producte o quan hi havia epidèmies o per a soterrar cossos en els fossars sempre se tirava eixa capeta de cal que evidentment des del punt de vista higiènic aportava una funció que no tenia un altre material dels que ells posaven. Per això, com dic, la calç té molta importància. És veritat que naix a través del coure de la pròpia pedra calcària, però aquest últim mineral és el que a nosaltres més ens interessa, ja que, com dia, en el nostre territori sempre ha abundat. El procés per a l'extracció de cal era molt simple. Com hem dit, se buscava un espai on se creava el forn, després s'introduïen aquestes pedres que estaven ja trencades i se tenia que posar en marxa al voltant d'uns dos dies mantenint sempre la temperatura per a que fos constant, de lo contrari tot el procés podia anar-se a la mar i ja directament pues, imaginem-nos les conseqüències, perquè la temperatura per a que la pedra calissa ja vagi disgregant-se i transformar-se en cal té que estar un vora 950 graus, 1000 graus més o menys, val? Centígrads, per a que pugui, com dic, durant tot aquest període d'hores poder ja crear-se la cal que nosaltres coneixem. Fins avui se sap per treballs arqueològics descoberts en diversos llocs del món que la cal ja era emprada en l'àmbit de la construcció durant el neolític, perquè després la veurem que se barreja, és a dir, se barreja en arena, se barreja en altres components per a poder tindre-hi una pasta que ens serveix en el món de la construcció. A Grècia, ja parlo de l'antiga Grècia, ja tenim constància de l'ús de la cal, encara que només en la confecció d'estucs i pintures, però n'hi ha que dir que és en l'època de l'Imperi Romà quan la veurem emprant de manera sistemàtica en la confecció de morters, substituint a la tradicional argila i al guix que fins a l'època era el que majoritàriament se venia utilitzant. Sabem, per exemple, ja que en època imperial en el nostre territori, i ja ho veurem per exemple també al voltant de l'any 30-20 abans de Crist, que províncies romanes com la Bètica o la Tarraconense ja hi havia construccions on això que estic comentant s'emprava de forma massiva, és a dir, un formigó de calç que abaratia els costos de construcció d'una manera brutal. Per tant, per a l'elaboració de teatres, amfiteatres, circs i altres obres públiques ja el veurem emprant-se. Fins a la Revolució Industrial i el descobriment del ciment en 1824 a Portland, Anglaterra, d'ahí el nom, la calç va ser el principal element de construcció utilitzat en morter barrejat amb sorra, és a dir, era en el que se treballava. I compte, així en zones rurals com la nostra ha sigut hasta no fa tant. Fa 10 anys concretament, crec, si mal no recorde, vaig fer un estudi en un amic sobre el que eren els forns de calç així en el nostre territori i vaig tindre la sort de poder entrevistar-me en els últims calciners que evidentment ja feia temps que no exercien la tasca, la família Gombau, i me contaven doncs com era el dia a dia. Vam arreplegar dades per diverses entrevistes que vam tindre en ells per a intentar poder guardar aquest patrimoni, perquè al final és un patrimoni, perquè és un ofici perdut, que no ens imaginem la barbaritat de temps i d'esforç que costava el poder tindre després aquest producte, perquè la gent després veia les cases encalades o ho veia pues, emprant-se en determinades, com dic, operacions rutinàries, però no s'imagina el que hi havia darrere per a poder aconseguir-ho, que era una faena. Vull dir,
sí, sí, curiós lo del Portland, sempre, ei, això és Portland, sí. I d'on venia? Però, bé, la pregunta, que a quins vestigis tenim aquí a les nostres comarques? Perquè no sé si deuen de quedar molts de forns que es puguen veure o tindre idea de lo que podia ser.
Sí, clar, a veure, tenim per exemple al terme de Vinaròs, parle, en alguns barrancs, perquè en els terraplens s'aprofitava com una zona idònia, perquè hi havia dos tipus de forns, després ho comentarem, i sobretot al Puig de la Misericòrdia. En el Puig de la Misericòrdia, si algú de nosaltres muntem cap a l'ermita, quan arribem al Pinar, passa d'allà a l'ermita en direcció cap a les antenes, a banda esquerra hi tenim una sèrie de forns, però que no són els únics, perquè si anem en altres parts del terme podrem comprovar que n'hi havia bastants. Sempre n'hi ha que buscar pedra calissa. Val? On hi ha pedra calissa podem tindre al costat, no molt lluny, algun fort de calç. I evidentment el Puig de la Misericòrdia està tot integrat per una calissa de l'Aptens que té més de 100 milions d'anys i que és idònia, encara que també la qualitat de la pedra depèn a l'hora de l'extracció. No tota la pedra calissa val, que és el que volia ara comentar, per exemple. Mira, per a construir un fort de calç s'exigeixen tres requisits bàsics. Un és que la zona aixa tingui un espai tancat. Dos, que estigui pròxim a un entorn amb herba per poder treure el matoll que després farà de combustió. I tres, idoni, principal, la presència de roca calissa. Aquest fort es construïa enmig d'aquest espai i sobretot també els calciners, recordo que m'ho comentaven, que preferien sempre un barranc o un terreny que els protegirà del vent que venia des de la direcció nord-oest, però d'aquesta forma pot tindre una major facilitat en tot el que és el procés de construcció i extracció de la calç. Este procés, com dic, ja començava en el traginament de la pedra abans de ficar-lo en marxa, és a dir, se tenia que trencar. Se tenien que usar els malls, uns martells de fins inclús 6 quilos de pes per a poder trencar la pedra perquè esta, com dic, és dura i se havien de portar tonelades fins al forn. És a dir, per a treure una sèrie de quilos de cal se tenien que trencar unes altres quantitats molt superiors de la pedra. I això també era una feina. Una vegada que s'acabava el procés se tenia que buidar i s'havien de llevar unes lloses refractàries que n'hi havia en la seva superfície i en cabassos i en aixaes, doncs anant netejant, llevant la cendra, perquè inclús hasta la cendra moltes vegades s'aprofitava perquè seria que era un bon fertilitzant, és a dir, la cendra que sortia d'allí. Entre els tipus de forts, a grans trets n'hi ha que distingir dos classes. Els que anomenen com a forts efímers, que ja ho diu el seu nom, eren simples espais oberts en finques que tenien com a única finalitat ser usats en escasses ocasions, sense cap previsió de futur per a després quedar ahí abandonats. Després tindríem la segona tipologia, que són els que anomenen com a forts permanents, que ja ho diu també el nom. Eren aquells que s'elaboraven per a ser usats a llarg termini i deixar-los així de manera fixa. En el cas de Vinaròs, gairebé tots els que situen en el Puig de la Misericòrdia, val, a causa de la presència de pedra calissa en tot aquest espai, estaven destinats a aquesta utilitat. Dins d'aquest grup tenim que dir que estarien els forts de raig, val, però que eren d'una pitjor qualitat. La diferència entre els efímers i els permanents, com dèiem, estribava en el cost econòmic, val? Perquè uns costaven més que els altres i també els problemes de manteniment que comportaven, com qualsevol operació que se faci d'aquest tipus, perquè això al final era la indústria, anem a dir entre cometes, de l'època, era la nostra activitat industrial. A Vinaròs, per exemple, hi ha tenim un document que regula l'explotació i recol·lecció de pedres que s'establís en l'any 1648, és a dir, tenim en l'establiment de la vila, se mos diu ja 1648 de que no tota la pedra que veiem per ahí se pot arreplegar, és a dir, això estava molt controlat perquè al final també era un element econòmic, ja ho sabem, no només passava la pedra calissa, des de ja la reconquesta les gaveles de la sal monopolitzen la producció de sal i si t'enxampaven en el teu ramat per el camp arreplegant sal d'una zona de la desembocadura se te podia, vamos, hasta incautar tot el ramat que tenies, vull dir, parlo de la sal, però que evidentment també hi havia multes i n'hi ha pleits per l'explotació de recursos entre Vinaròs, Benicarló i Peníscola de nyenya, però també de pedra calissa en la Serra d'Irta, perquè si els que anaven allí no tenien, sinó el qual, bueno, hi ha una sèrie de també de curiositats que donarien també per a un altre programa.
Bé, una pregunta, per alcançar aixòs 900, quasi 1.000 graus, has parlat de pedra refractària, però d'on traien esta gent, anys A?
No, perquè això en el temps va anar canviant, clar, el procediment va ser evolutiu, és a dir, això que t'estava comentant ja és de l'època final, dels últims calciners que van tindre aquí, però la producció, per exemple, com la que tindríem en l'època neolítica o l'època romana, no seria igual, és a dir, per exemple, així, els calciners me comentaven pintaven que ells actuaven en una sèrie de particularitats que a lo millor cada calciner considerava de fer o no fer, és a dir, no només se limitava a tot el que era el procediment de ficar la pedra i calfar-la, és a dir, n'hi havia després pues, tècniques que cada un anava, pues, com dir que aplicant o no. Ja lo de les lloses evidentment és de l'època final, perquè estem parlant dels anys 70, és a dir, així els forts de calç fins als anys 70, inclús principis dels 80, encara van estar en funcionament. I evidentment aquí ja entren una sèrie de variables i d'elements que segles enrere no estaven. En el moment en què ja se fa insostenible econòmicament la seva producció, és quan ja literalment desapareixen, perquè els mateixos calciners ho comentaven. És a dir, ja arriba un moment en el que dius, m'estic aquí matant, i això pues, no dona per a res ni els fruits ni les ganàncies que segles enrere sí que tenia.
Molt interessant el tema dels forns de calç, la seva utilitat i funcionament, i també doncs, aquests plets que havien, perquè no me lleves esta pedra que és meua i a tu no et toca. Interessant, David. La setmana que ve tornem. Ens portes més temes.
Clar que sí.
Bon dia.
Vinga, gràcies, bon dia.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.